com cada dimarts en la segona part del programa sabeu que tenim a l'Automòbil Club, a botigues, a tallers que ens acompanyen durant tota la temporada. Avui és el torn de Martí Motos i avui tenim a Martí Martínez. Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Benvingut al programa. Feia molts dies que no et veiem al pèl, eh?
És cert. Aquest primer trimestre ha sigut una mica dur a nivell de viatges per aquí, per Europa.
Ara en parlarem, entre altres coses, Saló de Verona, Saló de Lió i t'has anat al Marroc aquesta última temporada abans de venir al programa. Expliquem una mica, si et sembla, una repassada de com han anat els salons i després ens centrem en el Marroc, que crec que és una activitat molt interessant també pels nostres oients.
I tant, cap problema. Sí, aquest primer trimestre, bé, enllaçant una mica, ja vam parlar de l'EICMA de Milán, que se celebra al novembre, que és realment on es presenten totes les novetats del sector a nivell de motos, també de vestimenta, que és el que ens interessa a nosaltres. I llavors, doncs, això més o menys es va repetint en petit format a diferents ciutats d'Europa. I res, han sigut tres salons en tres mesos. El primer saló va ser el de Verona al mes de gener. Un saló doncs, que s'està menjant al saló de Roma i que comença a tenir bastanta importància allà a Itàlia. El saló de Lyon va ser el mes de febrer. El saló de Lyon, després de l'EICMA, podríem dir que és el saló més important que hi ha a Europa. Està molt més encarat al públic final, és a dir, als utilitzadors de moto, que no pas al professional, com el saló de Milán. I la veritat és que l'organització del Jacques Monchanin allà ha fet que, bueno, el saló de París, que abans era el que es menjava, diguéssim, tot el mercat de França, hagi desaparegut, perquè doncs, el Jacques Monchanin tracta molt bé cada metro de cada pavelló de l'Euroexpo de Lyon. I bé, pots anar allà doncs, a veure les novetats que veus al saló de Milán, però també pots veure retrospectives de col·leccions de motos Vultaco, de col·leccions, pues, aquest any, per exemple, hi havia els que som així una mica més tanderos i racing i tal, hi havia una retrospectiva de totes les Yamahas R1, des del primer model que va sortir al 98, doncs totes els models que hi ha hagut fins al 2025, i bueno, això, pues, multiplicat per 1.000 per cada marca mítica, històrica i tal, pots anar allà al Saló de Lyon, i és un saló que recomano verdaderament a la gent d'Andorra. Està a Lyon, són unes 5 hores de cotxe i és bastant accessible. Al mes de març es va fer el Saló de Roma. Martí Motos, doncs, estratègicament aquest any vol arribar bastant al mercat italià mitjançant la web, i llavors és per això que ens hem volcat i hem fet, doncs, al novembre vam fer Milán, al gener vam fer Verona i al març vam fer Roma, doncs, per intentar-nos posicionar en aquell mercat. I sí, lo més xulo que he fet, diguéssim, en aquests quatre primers mesos de l'any és anar al Marroc.
Ara en parlarem d'això d'anar al Marroc, però m'interessa molt aquesta idea d'ampliar el mercat cap a la zona d'Itàlia. Vosaltres teniu botigues a gairebé tot arreu, i a Itàlia no sé per què és tan interessant, o és aquest nou objectiu que us heu marcat?
Bé, sobretot a nivell estratègic de la pàgina web. Òbviament no tenim botiga a Itàlia, però l'afició a Itàlia és tan gran com a Espanya o com a França. Llavors, doncs, el tema d'anar amb moto allà a Itàlia, doncs, corre per la sang i per les venes de tots els italians, no? Llavors, intentem anar, igual que a l'època ho vam fer, no teníem botigues a França i vam començar a anar al Saló de Lyon. Doncs això genera confiança, no? Entre la gent que va al saló, diu, hòstia, mira, aquests tios els he vist per internet i a més tenen un stand aquí, no? Hòstia, són serios, no serà algú que em timarà, si em gasto els diners aquí, doncs és el que intentem.
A llarg termini ens plantegem obrir alguna botiga o algunes botigues a Itàlia, Martí?
Home, si em fas un préstec, cap problema.
Si te l'he de fer jo, sembla que no l'obriràs amb 30 anys de botiga.
No, jo obriria botigues a tot arreu, el que passa que al final pues, no et segueix tampoc el tema econòmic, perquè obrir una botiga doncs, són molts diners i bueno, s'ha d'anar pas a pas.
Bueno, doncs pas a pas a veure què és el que arriba. Deies, aquesta activitat al Marroc, ja has estat fa uns dies, expliquem-ho, com va anar, què és el que vas fer, perquè és el que dèiem a l'inici, que aquesta gent que ens escolti, si tenen idea d'anar-se'n al Marroc amb algunes vacances que vinguin, sobretot ara que ja estem a punt de que arribi l'estiu, què vas fer?
Pues mira, una cosa que no havia fet mai a la vida, jo sóc més de moto de ruta, d'anar a carretera, vaig a circuit i bé, la moto d'enduro, pues de rally i tal, no l'he tocat gaire en ma vida, algo el trial, però poca cosa. I bueno, un dels meus millors amics em va entabanar, vinga, va, que hem d'anar al Marroc, hem d'anar al Marroc, i ens vam anar, doncs, aquest amic, un altre amic també molt important, i jo vam anar cap a Merzouga, a un poble que es diu Erfut. Allà hi pots arribar, diguéssim, a través de l'aeroport de Rashidia o Ouarzazate, que és com vam anar nosaltres, i allà, doncs, en els últims anys s'ha quedat com una petita indústria on hi ha molts catalans, moltíssims, hi ha espanyols, hi ha francesos, hi ha bastanta gent, que es dediquen a llogar motos. Normalment són motos així d'enduro, de 4,5, per exemple, nosaltres vam llogar unes Yamaha WR 4,5, i pots agafar també unes motos més grans, però potser no són tan àgils per anar entre les dunes. I nosaltres vam tenir la sort de que li vam llogar les motos al Jordi Arcarons. Jordi Arcarons, doncs, és un expilot català del Rally Dakar, va ser campió espanyol d'enduro molts anys i bueno, no va guanyar mai el Dakar, però crec que va fer 4 vegades segon quan el Dakar era Dakar, que es feia a Àfrica, i ell pues, s'ha muntat la seva empresa allà i ha sigut un luxe poder estar, doncs, amb ell tots aquests dies, sí.
Suposo que us ha ensenyat també alguns truquitos, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que, bé, allà, òbviament, el gran atractiu és el desert de Merzouga. Clar, és totalment diferent. Jo era la primera vegada que posava els peus en un desert. I, bé, el desert de Merzouga és com una llàgrima. Crec que té 5 quilòmetres d'ample i té uns 15 quilòmetres de llarg. I, bueno, anar amb les motos per aquell desert és algo increïble. Has d'anar amb algú que en sàpigui. Uh-huh. I al final no es diferencia tant de quan vas per un esquiant o fent snowboard per una pista amb neu verge. És una mica el mateix. Sembla que vas flotant amb la moto. I, bueno, sí, el Jordi Arcarons ens va fer un coaching brutal, ens va explicar la tècnica. Pues, bueno, allà no pots deixar de donar gas, perquè si deixes de donar gas t'esfonses.
T'enganxes, sí. I d'allà no surts, eh?
Clar, llavors has d'estar tota l'estona, encara que et faci por i tal, tu fot-li gas que tot s'arregla. Llavors, pues, això ha estat molt bé, sí.
Deies que és important anar amb alguna persona que en sàpigui. Vosaltres, en el vostre cas, vau tenir un professor top, però què és el que et demostra? Deies, sembla que vagis flotant quan vas amb la moto per allà, i el que ens deies de donar gas i no mirar enrere, perquè les coses són així, és el més important. No sé si podríem donar algun tip més per a aquesta gent que tingui previst un viatge com aquest.
Bueno, algun tip més, et refereix a la manera de conduir o...
En el moment que tu arribes allà al desert, sí. I et poses sobre la moto i dius, val, a partir d'aquí... Què hem de tenir en compte?
Bueno, clar, allà hi ha moltes zones. Estic parlant de la zona més atractiva, que són les dunes, perquè és algo totalment diferent a lo que has vist mai, però bueno, hi ha, com li deien allò, el herba chamou, que és la herba de camell. Ara que el Dakar no es fa a l'Àfrica i es fa a l'Aràbia Saudita, li diuen camel grass, ¿vale? Que són, pues, bueno, és amb la mateixa moto, però és totalment diferent d'anar a les dunes. És pràcticament com fer trial, perquè són tot de montículs que es creen on estan les plantes aquestes que es mengen els camells, i llavors, pues, bueno, has d'anar jugant molt amb l'embrague, has d'anar dret, has d'anar, doncs, equilibrant-te molt el pes i tal. Després hi ha les dunes, que és una conducció totalment diferent, perquè has d'anar amb el pes doncs, tirat enrere perquè la roda del darrere tingui tracció, no parar de donar gas, no apretar pràcticament a l'embrague, i després, pues, bueno, ja tens algunes zones que era brutal, i sobretot tenint el Jordi Arcarons al davant, que el Jordi, pues, bueno, ja sabia que eren zones una mica planes i eren pistes de terra, i home, allà ja pots posar cinquena velocitat i al·lucines. A lo millor vas a, no ho sé, 80 o 90, que sembla que no és res, però quan estàs allà al mig del desert per una pista a 80-90, tot el que dona la moto i les suspensions aquelles que s'ho mengen tot i tal, són sensacions molt xules.
Ho recomanaries, doncs, no?
I tant. Jo crec que l'any que ve hi torno. I a lo millor aquest any, no ho sé.
Aquí també està el tema de, primera, anar amb una persona que en sàpigui, i segona, que la persona que porta la moto, és a dir, nosaltres mateixos, tinguem algun tipus de noció. Perquè si no...
És important. S'ha de tenir un mínim. És a dir, si no has anat mai amb moto o... És complicat. És complicat perquè ho passaries malament. Jo, en algun moment, el primer dia, deia, mare meva, no sé si estic segur de lo que estic fent. Després, al final, vas agafant confiança i tal, però sí que un mínim has de tenir... Ja, scooter tampoc serveix, eh? O sigui, has de...
Ha de ser moto en marxes, eh?
Sí, moto en marxes, tenir pues, una mica domini pues, de l'embrague, dels equilibris que has de... els pesos que has de repartir a la moto i tal, i tampoc vull espantar la gent, eh? Però bueno, una mica de coneixement sí que s'ha de tenir. Una
sí,
mica
perquè si no també és perillós, en certa
clar,
manera.
Clar, clar, clar.
Ho veiem
clar.
Al Dakar, ho podem veure també en el nostre viatge al Marroc, sí, sí, no? Sí, sí. Tema condicions meteorològiques, Martí, no sé si veu poder notar molta calor quan estàveu fent la ruta o va canviar molt la temperatura en el moment que veu començar i en el moment que veu acabar?
La veritat que de temperatura estava prou bé, estàvem entre un rang de 25 a 28 graus tots els 3 dies, perquè això va durar 3 dies. Potser el primer dia sí que vam tenir tempestes de sorra i això bueno, dona una mica de yuyu també, a part, bueno, depèn de les ulleres que portes, la sorra pues, et pot entrar i tal, jo vaig tenir una mica de conjuntivitis, ja no em passarà la propera vegada perquè em penso comprar unes ulleres específiques de desert, però res, a nivell de temperatura, per lo que ens va explicar també el Jordi Arcarons, és bastant similar tot l'any. El Jordi, per exemple, comença la temporada al mes de setembre i l'acaba ara al mes de maig. Diu que sí, que juny, juliol i agost és impossible anar-hi al Marroc i llavors per això ell no hi va. Però els altres 9 mesos, en principi, és bastant regular la temperatura.
Feia referència al tema de les ulleres, ens interessa aquest tema, perquè tu deies que n'hi ha algunes específiques per tema de desert, però a dia d'avui al mercat entenc que en podem trobar algunes que tapin més que unes altres.
Sí, i sobretot són les espumes, que jo, mira, jo les venia a la botiga, són normalment, bueno, hi ha marques, n'hi ha moltes, hi ha la marca 100%, la marca Oakley, ara el Pinestars també ha tret ulleres de anar amb moto, i li diuen sempre que és el model sand, el model sorra, no? I bueno, jo les comprava i mirava i sí, veia que les espumes, diguéssim, per respirar, perquè els ulls respirin i tal, són molt més tupides. I deia, hòstia, deia, això és una pijada, no? Però realment quan vas al desert
funciona,
dius, hòstia,
no?
Val la pena, val
ara
la pena.
Ara entenc per què era una pijada,
sí,
no?
Sí, 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 clar. Les ulleres, diguéssim, que es venen per aquests climes d'aquí, l'espuma doncs, té molts poros i, clar, la sorra per aquests poros entra. En canvi, amb l'espuma molt més tupida, doncs la sorra no entra.
A dia d'avui, si nosaltres hem de fer una ruta mitjanament normal, aquestes ulleres òbviament no ens calen, però si ens anem a Canàries potser sí que les haurem de fer servir.
Sí, sobretot si hi ha terra o si hi ha clima sec, que passes amb la moto, si vas, per exemple, amb companyia, clar, allà què passa? Que vas amb companyia, llavors si tens el Jordi Arcarons o un dels meus amics al davant et van tirant sorra. Clar, això és important estar ben protegit. Bueno, et poden tirar sorra, que llavors t'entra als ulls, o et poden tirar pedres, que això també és molt important, doncs, portar un peto de proteccions, portar botes, diguéssim, que arribin bastant amunt, genolleres i tal, ja no perquè puguis caure, sinó per les pedres que et van tirant tota l'estona les motos que tens al davant.
Que a part van ràpid, aquestes pedres, eh? Perquè
sí,
surten
sí, sí.
Disparades.
Sí, sí, sí.
Que això també ens pot passar en el nostre dia a dia, no? Per aquí, per qualsevol camí d'aquí del país, també ens pot passar que ens tirin pedres.
I tant, sí, sí. Això, l'enduro que es pot fer per aquí al país, cada vegada menys, per desgràcia, sí, sí, s'ha d'anar ben protegit, amb bones proteccions, sobretot per les pedres que et poden tirar les motos del davant.
Quan ens gastaríem, aproximadament, Martí, si haguéssim de comprar tot el pack? És a dir, aquestes proteccions, aquestes botes, més o menys?
Aviam, com tot, tens diverses games. Jo crec que si vols una gama molt bàsica de protecció, diguéssim, personal, amb casco, ulleres, botes, peto de protecció, genolleres, samarreta i pantaló, doncs podríem estar parlant d'uns 500 euros. Aproximadament, i bueno, ja després si vols el casco de carbon o les Tech 10 d'Alpinestars, les ulleres més top amb vidre d'iridium, etcètera, etcètera, doncs te'n pots anar tranquil·lament a 3.000 o 4.000, sí, sí.
Està bé fer aquest rang de preus perquè la gent també se'n faci una idea.
Sí, sí.
També podem portar un casc de carbono i portar unes proteccions més barates, no?
I tant, i tant. Sí,
lo important,
sí.
Què és el més important? Què destacaries tu que és el més important o amb el que la gent tendeix a gastar-se més diners?
Normalment el casco. El casco és molt important, com que estàs moltes hores a sobre la moto i a part és bastant físic, la gent es pensa que la moto no et canses, però et canses molt i més fent enduro. doncs el casco és important que et protegeixi molt bé el cap, però que sigui lleuger. Llavors, bueno, perquè et protegeixi i sigui lleuger, pues, és car. Són cascos de carbono. Després les botes també, si vols que siguin, que protegeixin, però que siguin còmodes, que siguin lleugeres, etc, que siguin ventilades, doncs també són molts calés. La resta potser no tant, guants, pantalons, samarretes, el peto de protecció també seria el tercer producte més car, però sobretot la gent on gasta molts diners és amb casco i amb botes.
Fèiem referència que t'has anat al Marroc amb aquesta activitat, que t'ho has passat teta, perquè t'ho has
sí.
passat teta. No sé si tens previst fer l'altra part. O sigui, hem estat a les dunes, no sé si tens previst en algun moment, en aquest any 2025, anar-te'n al gel.
Doncs diuen que qualsevol bon motero, alguna vegada a la seva vida, ha d'anar al TT de la Illa de Man, ha d'anar al desert i ha d'anar al Cap Nord. Jo he fet les dues primeres, al Cap Nord encara no hi he anat. M'agrada més la calor que el fred, però...
Pues aquí a Andorra, depèn de com ho tens fotut.
Però bueno, no ho descarto, no ho descarto.
Aquesta Illa de Man, com va ser l'experiència que estem?
Bueno, pues mira, la Illa de Man, pues vaig començar, la primera vegada que hi vaig anar va ser el 2008. El 2012 vaig muntar un equip per anar al TT de la Illa de Man i el vaig mantenir durant 10 anys. Malauradament el 2023 van perdre un pilot, perquè bueno, és una cursa molt perillosa, el Raúl Torres, i bé, 2023 i 2024 no hi hem participat, però el 2025 ens hem tornat a liar la manta al cap i tornarem. És el pròxim mes de juny i res, marxem a finals de maig i tornarem cap a mitjans de juny. No sé si haurà acabat el programa, però potser
potser tenim temps encara, bueno, de que vinguis a veure'ns.
Perfecte, pues això estaria bé.
M'acabes de donar una exclusiva, Martí?
Sí. Aviam, això no és com MotoGP amb exclusives i tampoc és aquest nivell, però
no,
sí, coi, sí, sí.
Martí
Motos
havia
decidit de no participar més, però arrel també d'un documental que ha sortit ara a Movistar Plus, que us recomano des d'aquí, que es diu Raúl Torres, Man of Man. Bé, doncs ha repassat una mica sobretot els millors anys que van passar ja al TT de la Illa de Man, el 2017 i el 2018 amb aquest pilot, amb el Raúl Torres, i la veritat que bé, ens han vingut la llagrimeta sobretot a mi, a la meva dona i al germà del Raúl, que és l'Àngel, i el mecànic de tota la vida que teníem a l'equip i no ens hem pogut resistir i ens hem liat la manta al cap i anem cap allà una altra vegada.
Al final serà com una mena d'homenatge, no?, pel Raúl.
I tant, jo crec que sí.
Tenim nom del pilot? Qui farà de pilot?
Sí, serà el Víctor López, que serà l'únic espanyol que participa al TT de la Illa de Man, i participarem amb una moto de la nostra estructura, la categoria de superesport, una Yamaha R6, que estem acabant aquests dies a Bilbao amb el nostre mecànic, i després també llogarem una Patton de Super Twin per aquest mateix pilot a l'estructura de Lian Logger, on realment aquí sí que a lo millor tenim alguna opció d'entrar entre els 10 o 5 primers. Allà entrar entre els 10 primers és una bogeria, perquè bueno, participen a cada cursa pues, unes 50 motos i allà els més bojos són els anglesos i els irlandesos i és molt difícil estar al seu nivell.
Bé, un top 10 no és mala.
No, allà un top 10 és com guanyar.
I tant que sí. Doncs a veure com avança aquesta nova opció de tornar a la Illa de Man. Nosaltres que n'estarem molt pendents, Martí, se'ns acaba el temps, el que sí, mirarem calendari perquè vinguis després de la Illa de Man, a veure si ho podem tancar. Acabem temporada abans de Sant Joan, per tant, jo crec que més o menys per dates ho podrem tenir fet.
Perfecte, aquí estaré, doncs.
Martí Martínez, moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.